Ràdio Vilafranca.
Tot l'any practiquem l'alimentació conscient, però a inicis d'any segur que forma part dels bons propòsits que molts de vosaltres us heu fet. Per ajudar-vos, comptem amb les dietistes nutricionistes del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf, que ens acompanyen amb aquests capítols d'alimentació conscient un cop al mes. Avui estrenem any amb l'Anna Ferrés. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Com dèiem, a inicis d'any, qui més qui menys es planteja bons propòsits i segurament que molts han pensat en millorar l'alimentació, en que sigui més saludable, més nutritiva, en que sigui conscient al capdavall. I nosaltres anem donant pautes més a més. En aquest primer capítol del 2026 parlem de propòsits, parlem de recuperar rutines i normalitats, també a la cuina, també a taula, després de l'excés que representen les festes.
Sí, Sílvia, avui, de fet, ens agradaria poder encarar el programa d'avui per tots aquells oients o que s'hagin proposat, no?, un dels seus propòsits de la llista d'any nou, o sigui, menjar millor. Tot i així, el menjar millor sempre queda una miqueta desdibuixat, no?, perquè què és menjar millor, Sílvia? Què és més saludable? Què és portar una alimentació més saludable, més equilibrada? Tot això anem a desgranar una mica per tots aquells que s'hagin proposat aquest propòsit, doncs donar-los una mica de tips, quatre consells perquè puguin desgranar-ho i fer-ho amb una mica més de coneixements.
Així podreu anar més enllà del propòsit i passar a l'acció, a la pràctica, quan entengueu amb aquests tips què vol dir exactament menjar millor. Què entenem per menjar millor, Anna?
Vale. Així, d'entrada, jo els diria als usuaris que pensin per ells què seria menjar millor. Què és menjar millor? És menjar verdures tot el dia? És menjar fruita? I què és menjar millor? Anem a estructurar-ho una mica. Primer, nosaltres, Sílvia, sempre et parlem de que és important per aprendre a menjar millor, prendre consciència de l'alimentació i no voler-ho fer tot de la nit al dia, del blanc al negre, sinó fer-ho mica a mica, a poc, i que aquest poc a poc l'anem afiançant. Perquè si ara de cop passo a fer la crema de verdures, el peix bullit i...
I el pollastre a la planxa, tres
exacte,
clàssics.
D'aquí tres dies ja me n'oblido i torno a la meva rutina habitual.
I m'avorreixo.
Correcte, pot ser molt avorrit, molt feixuc, molt monòton i desagradable. No? Llavors, anem a posar-hi una mica de vida i d'ànima a tot això. Llavors, importantíssim, anem a adquirir hàbits, anem a canviar aquests hàbits i fer-ho de manera amb constància i sostenible. I, sobretot, importantíssim, ser conscient que un mateix ha de ser flexible i permetre's anar fluctuant, que sovint és la rigidesa de vull fer perfecte, vull fer genial, estupendo, meravellós. No.
I si som tan rígids, a la que falles, et fustigues i abandones, no?, perquè penses que no seràs capaç. Per tant, hem de deixar marge per aquesta flexibilitat, no?
Correcte. I, de fet, us animem a això, a que sigueu amables amb vosaltres mateixos i flexibles i aneu assumint aquests petits objectius que dèiem d'una manera concreta, assolible i realista per cada un de vosaltres. Hi haurà gent que potser pot començar amb una mica més de marxa i alguns altres pues, que ho hem de fer més de mica a mica.
Clar, no hi ha una pauta generalitzada, no? Cadascú es coneix i pot posar els seus marges, la seva flexibilitat, on cregui que podrà complir, no?
Correcte. I, a més, no tothom parteix del mateix punt de partida, no? Vull dir, hi ha gent que potser abans de les festes ja s'alimentava molt bé i simplement tampoc ha abandonat massa aquests hàbits durant aquest període, o potser partíem d'uns hàbits alimentaris poc saludables i ens hem plantejat, doncs, començar a fer-los saludablement. Llavors, per on començaríem? Primer, jo us animo a tots que agafem un full i amb tota aquella sinceritat de propòsit d'any nou, agafem i comencem a notar tot allò que mengem. De manera sincera. Que ens hem fet un tallat mig matí, un tallat, doncs l'apuntem.
El tallat també? Sí. No només els aliments, els sòlids.
No, exacte, sí, per prendre consciència de tot allò que jo ingereixo, des de que em llevo fins que me'n vaig a dormir. Que quedo i faig una infusió, que, ostres, ara pico quatre nous, que ara, ostres, han sobrat quatre bombons i n'agafo un. Tot allò ho anoto.
És com un registre alimentari?
Correcte. És un registre alimentari que em donarà moltíssima informació de quin és el meu patró alimentari a dia d'avui.
I hem de ser sinceres, eh?
Home, Si no, tampoc no cal que fem l'activitat, no?
No el que ens hauríem proposat quan ens hem llevat, sinó el que acaba passant al final del dia, no?
Correcte. I fer-ho d'una manera, doncs...
Amable, deies abans, sí. M'ha agradat aquesta expressió. Siguem amables amb nosaltres.
Sí, amables i que no ens critiquem, no? Vull dir, simplement anem a notar, després ja ho revisarem què hem posat i on puc millorar, però de partida ho anoto. I que no passa res quan m'ho llegeixi i digui, ostres, és que això no està massa bé. Bueno, doncs està bé, doncs aquest no està massa bé, m'ho marco i a partir d'aquí prenc consciència. O sigui, l'objectiu d'aquesta activitat és conèixer quins són els meus hàbits alimentaris actuals.
Durant quants dies la pauta?
Jo sempre dic que en una setmana...
Una setmana.
Està correcte, sí. A partir d'avui. A partir d'avui, doncs, fins aquí una setmana, jo us animo que avui ja hagueu apuntat tot l'esmorzar o al mig matí, el que hagueu fet a moments ara, i fins aquí una setmana torneu a revisar. Llavors, agafem aquest full. És important que també el fem amb detall, no? No és, he menjat amanida. Amanida de què? Perquè avui dia l'amanida pot ser formatge amb tomàquet, pot ser olives, pot ser moltes coses. Sigueu una miqueta curosos i anoteu
amb detall,
detall el que mengem. Sí. Un cop ja tinc tot anotat, res, agafo i m'ho llegeixo.
Això no és complicat, eh? I analitzem aquesta setmana.
Sí, ho revisem amb carinyo.
Sempre. Vale?
Amb aquesta amabilitat que dèiem. Reviso i tot allò que jo detecti de dir, ostres, que a mi ja em cridi l'atenció, d'entrada, sense ser massa experta en l'alimentació, m'ho marco. Què poden ser aquestes coses? Doncs potser el sucre del cafè, potser els bombons que han sobrat, potser el croissant que me'n vaig a berenar, cosetes així, vale? Llavors, que tot això també pot entrar dintre d'una alimentació saludable. Però mirem-ho, si me n'adono cada dilluns a divendres, cada dia esmorzo un croissant, ostres, doncs potser això pot ser un punt de millora que puc tenir jo.
I, per exemple, si endolcim amb sucre o amb mel, el cafè, la infusió, la llet del matí, això també s'hauria d'haver anotat.
Sí,
també
seria...
compte.
Correcte, seria molt recomanable que ho anotéssim tot això i una de les coses que sempre animem és reduir-lo. No de dir, però si ara em poso 2 cullerades de sucre o de mel o qualsevol altre endolçant, passar de no me n'hi poso, ara de 2 cullerades a 0... No,
de 0 a 100 és impossible.
I no
de 100 a 0, vaja, a l'inrevés, impossible.
Exacte, i no és recomanable perquè el cos et demanda aquest sucre, llavors és millor reduir-lo, que me'n faig 2 cullerades. Doncs va, provo amb 1 i mitja. 2, 3, 4, 5 dies. Vinga, 1, i mica a mica vaig fent. Cada 2 a 1 i mitja per mi és massa, doncs passo a 1,75, i si 1,75 em costa, doncs 1,80. Vale? Cada un que s'ho gestioni una mica, que es vagi modulant amb aquell canvi que pot assumir. Val? Llavors, com més puc detectar jo i revisar el meu registre? Més enllà d'aquestes coses que a mi em poden cridar l'atenció...
Aquestes que són òbvies, eh?
Sí, podríem dir que sí. Llavors, recuperant una mica aquesta guia de petits canvis per menjar millor que tant ens agrada, no?, i que tant promocionem de l'Agència de Salut Pública...
Recorda'ns on la podem tafanejar. Està online, oi?
Sí, la podem trobar a la cerca bàsica d'internet. Posem guia de petits canvis per menjar millor de l'Agència de Salut Pública de Catalunya o les seves sigles, que es diu ASPCAT. Val? Llavors posem el cercador i automàticament ja ens obtindrà per poder descarregar la guia. La tenim en català o en castellà i tenim moltíssim material divulgatiu de molt d'interès i molt, molt viable.
Tanco el parèntesi perquè si voleu tafanejar-la sapigueu on trobar-la perquè és la nostra referència sempre i ara ho diràs a qüestions que aquí trobarem, no?
Exacte, i a més és una guia d'una terminologia molt, molt bàsica, molt comprensible, 0 complicada i us animem que us la llegiu. Són 24 pàgines, però amb molt de dibuix, frases molt
gràfics,
senzilles...
Gràfics, exemples...
Exacte, vull dir que passa fàcil. Llavors, en aquesta guia, el resum són 12 consells alimentaris. La guia ens proposa augmentar, disminuir i canviar. Llavors, què podem fer? Anem a repassar-los un a un. Anem a començar amb el menys. Ens diu que intentem fer menys sal, menys sucre, menys carn vermella i processada, menys aliments ultraprocessats. Doncs vinga, reviso el meu registre alimentari. Aquest sucre que dèiem, o potser si sóc una persona que cuino molta sal, ostres, menjo molta carn vermella o molts aliments ja precuinats. Ostres, doncs vinga, va, punts de millora poden ser aquests. I em vaig anotant, em vaig fent jo una petita llista. Després, què més podem fer? El canviar. No? A dir, si la meva beguda, prioritzarem l'aigua. que ara fa i doncs, potser begudes amb refresc o potser més alcohol o altres tipus de begudes, doncs mica a mica anar reduint aquest tipus de beguda i anar passant a l'aigua. Tot el que és el producte integral, canviar del refinat al producte integral, el pa, la pasta, l'arròs, van intentar mica a mica tendir cap aquí. Què més ens proposa? Canviar a tot el que són greixos saludables, a un oli d'oliva verge i, si podem, verge extra.
No reneguem dels greixos si són saludables.
Correcte, exacte. Vull dir, són nutricionalment són essencials, són importants amb la seva proporció i en el seu context i ben utilitzats, però per descomptat, els greixos hi han de ser. Sí, un oli d'oliva, uns fruits secs, unes llavors, un alvocat, tot i que no és de temporada ni de proximitat, però també entraria dintre d'aquests greixos molt saludables, deixant una mica en detriment més aquestes mantegues, margarines, llard de porc o altres greixos menys saludables que quedarien en un context més ocasional, no?, d'aquesta alimentació que hi hauria de veure en el meu registre setmanal. I per últim, també ens proposa dintre d'aquest canviar el que nosaltres sempre promovem molt, també aquest aliment de temporada i de proximitat, aquesta cuina de mercat. Sí? Un cop ja tinc fet aquest com menys canviar, anem allò al més, no? A què puc fer més, què puc afegir, què puc contribuir? Doncs afegir més fruites, verdures i hortalisses, que això sovint ens costa una mica.
La regla aquella de 5 al dia continua sent vàlida, no ha estat desmentida?
No, continuaríem dintre d'aquí. Ara bé, posem-hi la premissa de dintre del 5, 2 verdura, 3 fruita. Que a vegades diem, ui, 5 fruites. Sí? 2 i 3. Ara bé, si algun dia doncs, faig 3-2, o no passaria res. I si algun dia me'n vaig cap a 6-7, tampoc seria un problema. Vale? Vull dir, entraré dintre d'una alimentació saludable. Ens diu també que augmentem més la llegum. La llegum és un d'aquells aliments que queda molt oblidat a les cuines. Llavors anem-li a donar una mica aquest protagonisme. També ens parla de la fruita seca, de les llavors. Ens parla sobretot de la vida social, de la vida activa, d'aquesta part de família, d'amics, de taula, no? De taula compartida. Llavors, tot això és molt, molt important. Dintre de la guia trobareu també, amb una miqueta més de detall, les freqüències de consum, de dir, vale, però verdures, quantes en menjo al dia? Doncs vinga, la guia ens diu que mínim 2 vegades al dia. M'agrada molt aquest mínim, perquè a vegades ens quedem amb el 2.
No passem d'aquí.
Sí, llavors amb aquest mínim, si podem fer-ne 3, molt millor. Llegums, doncs, a 3 o 4 vegades a la setmana. Que ara mateix em faig una vegada a la setmana. Doncs vinga, va, em puc proposar menjar-ne 2. Sí? D'aquí anirien aquests micropropòsits o microobjectius. D'aquest punt de partida que faig, que jo me l'he revisat, i de tots aquests minitips que hem anat dient, anem-los desgranant, cada un en el seu context i en la seva realitat, i anar-se posant aquests propòsits.
I per complir i arribar a bon port, com ho podem fer? Alguna ajuda extra que ens ajudi a complir tot això que volem fer?
Bueno, fent-ho molt a poc. Penso que és una de les grans claus perquè és la clau de l'èxit. Quan ho faig d'una manera que gairebé no me n'adono i que ho vaig integrant mica en mica, encara que sigui un procés molt més llarg, lent, i que digués, ostres, és que a mi m'agradaria això d'aquí una setmana ja tenir-ho fet, no. Pot tardar bastant de temps. I la idea és que aquests hàbits els adquirim de per vida. No és em proposo fer clàssica dieta després de festes. Sí? Ens proposem canviar d'hàbits.
Quan ja tinguem aquesta pauta una mica incorporada, podem anar un pas més enllà?
Amb l'alimentació sempre és possible fer un graonet més enllà. Un cop jo ja tingui tot això com més integrat, podem, per exemple, ja entrar en la planificació de menús, de dir, ostres, doncs mira, ara ja m'alimento bé, em vaig a planificar què menjaré la següent setmana o el següent mes, així, tot això m'ajuda a anar a comprar, m'ajuda a, doncs això que dèiem, no?, les freqüències de consum, no deixar-nos res, tenir tots els nutrients incorporats i evitar carències. També pot ser una manera a practicar tot el que és el batch cooking, no? Avui dia, no?, que tenim unes vides com molt atrafegades, tenir ja, doncs, aquest menjar una mica ja preparat a la nevera ens ajuda moltíssim a mantenir aquests hàbits i no retrocedir una mica en el corre-corre que tinc a la nevera, tiro amb qualsevol cosa. També podem tendir, doncs, a proposar-nos fer una compra més responsable, més respectuosa amb el medi ambient, no? Aquest producte de proximitat, de temporada. També podem intentar treballar tot el que és el malbaratament alimentari, de dir, ostres, doncs va intentar cercar receptes d'aprofitament. etc, etc.
Ja hi anirem tornant, ja hi anirem tornant. Són moltes coses per un primer dia. Sempre tenim un dubte. És el dubte del milió que li plantegem a la nostra dietista nutricionista. I avui, venint de festes, Anna, la pregunta és si saltar-se àpats o fer restriccions ens ajuda a aprimar-nos.
Sí, sovint hi ha una tendència molt gran a dir, ostres, doncs mira, si menjo menys, m'aprimaré. O si em salto àpats. És una realitat que és una doble partida que no és recomanable, perquè saltar-nos àpats o fer restriccions el que fa és augmentar aquesta sensació de gana. Perquè jo el que faig és no escolto el meu centre de la gana i la sacietat, amb la qual es regula. Llavors, si jo de cop dic, ostres, és que he dinat molt, avui no soparé. Clar, jo arribaré a l'hora de sopar i el meu cos em dirà, Anna, Sílvia, tinc gana, dóna'm menjar. I què fa? Aquesta senyal de sacietat cada vegada augmenta més i em dona ansietat, em dona malestar, em dona frustració. Llavors, què passarà en aquest moment? Que quan jo torni a menjar, en aquest cas...
Quan em doni permís per menjar, no?
Exacte. Mira, m'ha agradat molt aquest punt de quan em doni permís, vale? Quan torni a dir, vinga, va, puc donar-me permís per menjar, arribarà l'hora de l'esmorzar i, exacte, tindré...
Devorarem, no?
Exacte, sí, no ho tindrem final. I amb la qual menjarem molt més de lo recomanat, amb molta més ansietat, molt més ràpid, i aquestes hormones de la gana i la sacietat no es podran activar. Necessitem aproximadament de 20 a 30 minuts perquè la leptina, que és l'hormona de la sacietat, s'activi i ens digui, ei, en tinc prou, estic tipa. Si jo menjo amb molta ansietat, molt ràpid, aquesta hormona tardarà molt més. I quan això es produeixi, jo ja seré empatxat. Val? Llavors, la idea no és ni restringir, ni saltar-se àpats, ni res de tot això. A més, la restricció dels aliments augmenta el valor. No? Quan et diuen, no mengis xocolata, és com, ostres, doncs ara més que mai vull xocolata. No? O amb qualsevol altre aliment. Llavors, la idea és, bueno, ser conscient de l'alimentació i podem tendir a fer àpats una mica més suaus, més lleugers, però la idea de suprimir restricció no entraria dintre del propòsit d'aquest any.
Descartada. Ens abriguem i sortim, anem a mercat. Què hi trobem aquest mes?
Bueno, som gener, ara trobem tota la fruita i la verdura així més d'olla, més de cocció, de punt calent. A nivell de fruites, no, trobem aquestes, sobretot les mandarines, les taronges, el raïm, tot el que és la pera d'hivern, la poma, també podem trobar la pinya, i aquest clàssic, ja més que és més una mica atemporal, el tindríem com el plàtan. A nivell de verdures, no, anem ja a una cosa més d'olla, com dèiem fa un moment, tot el que són les cols, les coliflors, les bledes, l'escarola no seria d'olla, no? Però també l'escarola, tot el que és l'espinac, els bròquils, l'api, també podem trobar tot el que és el nap, la carxofa, comencen a haver-hi els primers calçots, les endívies, sí? Podem trobar bastanta oferta encara.
I acabem sempre donant-vos idees, ajudant-vos a cuinar. Quina recepta ens proposes?
Vale, doncs mira, avui portem una recepta molt senzilleta, vale? Seria per 4 persones i serien unes patates farcides, d'alls tendres, gambes i espinacs, que tot això ho trobaríem fàcilment i que és de temporada. Vinga, agafaríem 4 patates mitjanes, vale? La varietat, la que més us agradi, Mona Lisa, Kennebec, la que sigui. Les podem coure al forn o al microones, com ens sigui més còmode. Agafaríem aproximadament 500 grams d'espinacs fresc, a poder ser, més que congelats, un manat d'alls tendres, agafaríem una ceba gran, agafaríem aproximadament 200 grams de ceba pelada, un bon oli d'oliva verge, podríem posar-hi llet opcional, una miqueta de cibulet per donar-li una mica de vida, i sal i pebre al gust. Llavors agafem aquestes patates, netegem bé la pell, posem a coure, forn o microones. Mentre les patates van fent, el que fem és tallar la ceba, els alls tendres i ho posem a coure amb una miqueta d'oli d'oliva, que vagi coent així, a xup-xup. Un cop ho tenim a mitja cocció, i afegim els espinacs, i afegim també tot el que són les gambes, i acabem de coure-ho amb una miqueta de sal i pebre. I un cop ho tenim ben cuit, i afegim el que és la patata, que l'haurem buidat, la buidem amb l'ajuda d'una cullera, d'una forquilla, ho afegim, ho barregem tot, acabem de salpebrar una mica el gust, fem que es dori una mica i simplement farcim la patata amb l'ajuda d'una cullera i per sobre hi posem una miqueta de cibulet tallat per decorar, o un julivert, qualsevol punt verd ens podria anar molt bé i ja ho tindríem.
Fàcil i molt nutritiva.
Correcte, i a més, fixem-nos que hem incorporat tot el que és aquesta part de la verdura que dèiem. Aquí també, si ens hi agradés, hi podríem afegir una miqueta de llegum, una miqueta de fruits secs, que ens fes una mica aquest punt cruixent.
Una recepta de 10, com sempre. I acabem amb un consell.
Mira, avui us en porto dos.
Vinga, dos per un.
Sí, el primer seria doncs, que intentem en aquest període recuperar aquestes tècniques més senzilles, més respectuoses, com són el vapor, la planxa, el bullit, papillotes, el forn... No? Aquestes cuines potser anar deixant una mica més aquest guisat o aquest fregit, aquests arrebossats que potser aquests dies anem consumint més i recuperar aquestes construccions més senzilles. I així com de segon, vale, us proposo ser generosos.
Sí? Aviam, com?
Com? Doncs intentar regalar a tot aquell família, amics, tot aquells dolços que ens hagin sobrat a casa. No? Els bombons, torrons, si encara arrosseguem potser algun tall de torró, el que sigui, doncs poder-ho regalar o portar fins i tot a la feina.
Compartir.
Compartir.
I així s'acaben. I no seguim menjant-ne, no?
Exacte.
Anna Ferrés, moltes gràcies per ajudar-nos en aquests bons propòsits, en millorar la nostra alimentació aquest 2026. Que tinguis una bona setmana. Adéu-siau.
Moltes gràcies, Sílvia. Adéu.
Penedès en xarxa.
Digue'm quants de cops t'has sentit sol enmig del món sense trobar el teu lloc. Digue'm el que has vist darrere l'horitzó que tots duem a dins. Has trobat el sol, la llum més viva, la sort ens guia, el vent.
I ara que ja teniu les pautes per dur a terme aquests bons propòsits i començar l'any alimentant-nos millor i conscientment, ens encaminem a la nova cita amb l'actualitat de les nostres comarques amb sopa de cabra i quan es faci fosc.
Dos llençols comença un altre avui. Et miro i tot és nou. A fora sents la gent com va darrere el temps. L'han perdut corrent.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:45 us oferim un nou repàs a les notícies del Penedès en xarxa. La Diputació de Barcelona subvenciona l'adquisició d'un ecògraf cardíac a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. L'ajut ha estat clau per mantenir el servei d'ecografia cardíaca pediàtrica a l'Hospital de Vilafranca. El president de l'Àrea d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès, ha visitat aquest dimecres l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès per conèixer de primera mà l'impacte del nou equip d'ecografia cardíaca pediàtrica recentment incorporat al servei de pediatria gràcies a una aportació de 47.000 euros de la Diputació, que n'ha fet possible l'adquisició. L'anterior ecògraf havia quedat fora de servei i calia substituir-lo per garantir la continuïtat d'aquest servei essencial al centre sanitari penedesenc i evitar que les famílies s'haguessin de desplaçar fins al Garraf per realitzar aquestes proves diagnòstiques. La incorporació del nou equip ha permès reprendre el seguiment dels casos de patologia cardíaca i mantenir el servei de cardiologia pediàtrica, assegurant una atenció sanitària de qualitat i de proximitat als infants de la comarca. Les obres de la coberta de la pista de Sant Pere Molanta es preveuen iniciar aquest any. L'Ajuntament d'Olèrdola preveu que dins d'aquest 2026 començaran les obres de la coberta de la pista poliesportiva de l'Escola de Sant Pere Molanta. Així ho ha avançat l'alcalde d'Olèrdola, Jordi Álvarez, qui ha confirmat que per aquest any ja es disposa de finançament per fer l'inici dels treballs gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona. L'alcalde ha informat que ja es compta amb l'estudi d'ombres que fonamenta la solució tècnica per poder fer la coberta complint amb els criteris que fixa el Departament d'Educació perquè els patis de les escoles disposin de llum natural directa. En breu es presentarà aquest estudi al Departament i un cop es doni llum verda s'ajustarà i actualitzarà un projecte tècnic que ja té l'Ajuntament per poder fer possible l'obra. Álvarez explicava que l'obra no s'acabaria aquest 2026 i que caldrà una segona fase que completi l'actuació ja per l'any 2027, que igualment comptaria amb una aportació econòmica de la Diputació. El PSC de Sant Sadurní inaugurarà el seu nou local al carrer Doctor Escaiola. El pròxim divendres 23 de gener a les 7 de la tarda, el PSC de Sant Sadurní d'Anoia inaugurarà el seu nou local, situat al carrer Doctor Escaiola número 26. L'acte comptarà amb la participació de diverses autoritats, entre elles Lluïsa Moret, viceprimera secretària del PSC i portaveu, així com representants del socialisme local i del territori. Segons el PSC, l'obertura del nou espai suposa un pas endavant en la presència i l'activitat política del partit al municipi. I Espanya prepara el seu equip de pastisseria per al campionat europeu. Un equip liderat pels pastissers de Calafell viatjarà a París per optar a una plaça al Mundial del 2027. L'equip espanyol de pastisseria, membres destacats de Calafell, està ultimant els detalls per competir aquest diumenge al Campionat Europeu de Pastisseria a París. Després de mesos de proves per perfeccionar postres, escultures de xocolata, gel i sucre, el grup viatjarà amb l'objectiu de classificar-se entre els 5 primers i així poder accedir al Mundial del proper any. Entre els components hi ha tècnics amb títols nacionals i internacionals en gelateria i pastisseria que han treballat junts durant l'últim any per aconseguir les creacions exigides pel jurat.
Penedès en xarxa. Let's go, girls.
L'Eva Plazas de Cava Women ens torna a visitar amb la seva secció L'Empel. Avui, per parlar d'un tema molt actual, les xarxes socials i la seva relació amb el món del cava. A l'Eva ja la tenim a Sant Sadurní, acompanyada del Miquel Cuenca.
Donem la benvinguda a l'Eva Plazas, novament als estudis de Ràdio Sant Sadurní en aquesta secció de l'Empel. T'iniciem al capítol 8, ja el 2026, i avui ho fem acompanyats de tres dones que estan ben relacionades amb el món del cava, però també amb les xarxes socials.
Benvinguts i benvingudes a l'Empel de Cava Woman. Avui parlarem d'un tema molt actual, les xarxes socials. Vivim en un món totalment digitalitzat. Abans anunciàvem a la televisió, les revistes, els diaris, la ràdio. Avui, si no ets Instagram o les xarxes, sembla que no existeixis. La gent jove ja no mira la tele i tampoc llegeix diaris, però sí que consumeix contingut constantment a les pantalles. Què implica això per a dones professionals del món del cava, el vi i l'enoturisme? Quina feina hi ha darrere de l'Instagram i de les xarxes socials? I quina pressió genera tot això? Avui parlarem amb tres convidades de Cava Women, tres convidades de luxe. Tenim amb nosaltres la Marisa. Hola, Marisa.
Hola, què tal?
Molt bé. La Marisa, el seu Instagram és @marisa_winetravels. Ella és enòloga i creadora de contingut. Bon dia.
Bon dia, Eva.
També tenim amb nosaltres la Gemma Flaquer, que és copropietària de Caves Berta, del @cellerberta. I jo crec que la Gemma ha sigut sempre una pionera en les xarxes socials dins del món del cava. Jo crec que ha sigut pionera en l'Instagram, sobretot. Hola, Gemma.
Hola, Eva, què tal? Gràcies per l'oportunitat.
Molt bé.
De parlar de l'Instagram, que ens agrada molt.
Clar que sí. I també tenim amb nosaltres la Núria. La Núria és sommelier i responsable de enoturisme a Caves Vilarnau i el seu Instagram és @nuriawine i també està pujant molt de contingut referent a sommelieria i sobretot enoturisme. Hola, Núria.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé. Molt contenta de que estigueu aquí, aquestes tres dones que pengen contingut a xarxes i que fan que el món del cava també estigui molt més viu i pugui arribar sobretot a la gent jove, que és el que també ens interessa. Marisa, jo et volia preguntar, tu que ets com nova, no?, en tot això de les xarxes, el teu perfil ajuda a descobrir vins i experiències i com t'han ajudat aquestes xarxes socials a unir tot això, a donar visibilitat del teu projecte i com vas començar?
Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè és una oportunitat important, i m'està ajudant, o sigui, continua ajudant-me, perquè, bueno, com a enòloga, el primer objectiu, i ho tenia molt clar, que era que sobretot acostar la gent al món del vi que fos d'una manera accessible, que no fos que digui qui no coneixi o no sigui expert, que no pugui introduir-se en aquest món, però que disfruti, que la gent prengui un vi i no passa res perquè no ho coneixin o no entenguin.
Sinó molt
que,
bé.
I amb això doncs, m'ha donat molta visibilitat i tinc l'oportunitat de fer-ho, sí que estic molt agraïda.
Jo crec que necessitem això, gent que comuniqui el món del vi del cava d'una manera fàcil, accessible, sense moltes complexitats i que la gent moltes vegades diu és que jo no hi entenc de vi. T'agrada el vi o t'agrada el cava? Per tant, segur que hi entens, no? És arribar a aquest perfil de gent.
És això, sobretot, i fer-ho a través de les xarxes és una altra manera de comunicar-ho i crec que ara és aquesta l'eina que s'ha d'utilitzar.
I tu, Gemma, vas ser una de les primeres dones a apostar per Instagram. Com vas decidir a fer-ho i tan aviat, no? Perquè, de fet, vas començar a Caves Berta, vau començar el projecte i era com que anava tot lligat, no?
Sí. Sí, de fet, fa 12 anys. L'altre dia ho pensava.
12?
12 anys que tenim la compte de l'Instagram. Què va passar? Que, clar, per posar una mica en context a les persones que ens escolten, Berta, el 89, sí que comencem amb la marca, no? Iniciem amb la marca Berta, al centre de Sant Sadurní, però no teníem enoturisme. El projecte d'enoturisme no existia. I el 2014, que és quan arribem al projecte, al celler nou, que s'ha construït a Subirats, és quan obrim la porta a l'enoturisme i el Wine Bar, que era un projecte molt pioner, de fet, no crec que no hi havia cap més a tot Catalunya, diria que no, on el Wine Bar el que la finalitat és doncs, disfrutar d'aquesta copa de cava acompanyada d'un aperitiu.
De l'experiència, no?
De l'experiència, al final, no? I sobretot de conèixer molt més aquell client que t'està comprant una ampolla de cava i que sí que et venen a visitar i fas la visita, però després vols saber el per què et compra l'ampolla de cava. No? I el Wine Bar ens ha donat aquesta funció i és molt important. Ens van parlar de l'Instagram, que fa 12 anys, imagineu-vos, no hi havia ni TikTok.
Ja.
D'això en parlarem també del TikTok.
I no hi havia tampoc moltíssima gent dins de la xarxa d'Instagram. Però sí que vam veure molt ràpid que era una plataforma, una oportunitat molt visual, molt ràpida, i que ens permet, doncs, això, poder explicar més enllà de la zona local què és el que estàvem fent a Berga. Mm.
De fet, tu, Núria, lligat amb l'enoturisme, no? També és la manera que tens d'arribar al celler a tota aquesta gent jove, no?
Sí, exacte. O sigui, realment hi ha diferents plataformes, des d'Instagram, TikTok... Sí que potser alguna va més encaminada amb un públic, amb una edat, tot i que jo crec que cada cop això va bastant més, no?
Sí.
Però al final és com una agenda, a veure què puc fer aquest cap de setmana, què puc fer, a veure què fa aquest celler. Vull dir, perquè al final també els cellers cada cop tenen més experiències.
Mm-hmm. Al final és això, el món del vi, hem de vendre l'experiència, no? Per això, per exemple, Marisa, tu tens TikTok? Creus que el TikTok és...
TikTok.
Ho teniu lligat, tot això? Segur com va?
Sí, tinc TikTok. Al principi...
Jo encara no, eh? No tinc TikTok.
No entens, Eva. Els meus pares
fa poc per donar-me like, o sigui...
Ah, molt bé, molt bé.
Però no, sí, és una plataforma que penso que és molt important. Però és diferent, has de tenir una altra estratègia diferent que Instagram, això és veritat, perquè és molt més ràpid i encara arribes a molta més gent. Llavors, has de ser més creatiu encara i arribar d'una manera més propera.
Mm. Vosaltres, Gemma, teniu TikTok?
No, no, no.
Ah, bueno, perquè sí, potser el vostre perfil...
Sí, 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 que en té, però el porta la Carla.
Gent jove, de l'equip jove.
Jo em vaig negar. Ja, sí.
La Gemma i jo som d'una altra generació i això es nota, però també és veritat que, per exemple, hi ha una generació que potser... Sí. Estem més a Instagram
i l'altre TikTok,
no? Llavors, vosaltres que sou més joves, treballeu amb les dues, teniu les dues comptes.
Sí, jo consumeixo molt de TikTok.
Jo també, ara bastant.
Sí. Perquè és més instantani, és més espontani, és més, menys perfecte, potser, també.
Sí, jo penso que sí. Tu a l'Instagram normalment mires i tot són fotos com més maques, generalment. I el TikTok, en canvi, és com més... vull dir, trobes Vice, per exemple, i és una manera molt propera d'arribar a la gent.
Sí, com que es graven en un moment i ho pugen. I ja està.
I se t'enganxa més, perquè molts cops són balls.
De ballar. Ara...
De ballar.
Ah, ara deia.
De baile.
No, no és veritat, són molt baix.
De ballaruca.
Molt.
Però clar, com ensenyem un vi o un celler amb un ball?
Ha de ser com en un moment, ha de ser molt ràpid.
Clar, i potser és... l'Instagram, per exemple, ens hi mirem molt més amb tot el contingut que pengem.
Sí, és més perfecte,
pengem,
jo em penso.
No?
Sí.
No, tampoc et pensis que nosaltres, home, sí que editem els vídeos i tal, però, bueno, no sé, és que TikTok per mi és que no.
Però
és
un nou... per mi el TikTok és com, la gent penja molts vídeos, llavors potser està a qualsevol lloc i es grava, és supernatural, ja, i té aquesta part més humana.
Sí? Penseu que és més humà el TikTok
que
l'Instagram?
Per mi sí.
No.
Jo penso que és l'estratègia que tinguis, però que és diferent segur. Això
el que està clar que segurament ja el Facebook sí que ja és de boomer total, no? Dels avis ja, total.
Això sí que està una mica passat.
Jo encara tinc Facebook i Instagram, eh? Els tinc connectats.
Doncs fixa't que ara jo amb el Facebook de Berta vull donar-li canya.
No, que hi haurà públic.
Perquè crec que la persona que es gasta diners en un vi de qualitat també el pots trobar a Facebook.
Clar, és que jo potser, el que... I després a nivell internacional...
Sí. El Facebook tira molt a nivell internacional.
Sí,
o sigui,
això m'ha fet res.
Facebook,
parlen per més interès,
veritat. Pel
Messenger
del Facebook parlen. Això aquí no.
Això aquí no.
I sí que m'ho... La setmana que ve, que estaré més aterrissada, ho faré. Obriré la compte, o sigui que seguiu Celler Berta a Facebook.
Promoció.
Així, de sobte.
Molt bé, i després realment el que té les xarxes socials i que potser la gent no n'és conscient és totes les hores que hi ha per preparar el contingut, no? És molt...
Sí.
I sobretot el que dèiem ara, no?, de l'Instagram, si vols preparar un contingut de qualitat, tot això et comporta moltes hores, no? Vosaltres us ho planifiqueu, improviseu, teniu unes hores que us dediqueu a això? Com ho feu?
Sí, o sigui, hi ha més hores de les que la gent es pensa. O sigui, jo tinc la meva feina prioritària, però a part... També fer això implica, pues, jo soc molt organitzada, llavors és veritat que ho planifico, però també s'ha de tenir una mica el forat per la improvisació, perquè a vegades hi ha coses que no controles tu, que no depenen de tu, però sí que tenir una mica on vas, amb qui vas a parlar o el que vas a fer és important. I després hi ha tot el tema d'edició, gravació, que jo m'ajuda una amiga, o sigui, tinc la
sort... Tu tens una ajuda, Marisa?
Sí, tinc ajudante.
No, perquè al final és això. Si et vols dedicar només amb això, vale, però si no, no. O sigui, ja està.
Clar.
I tu, Núria, hi dediques molt de temps? Et
jo
porta molta feina?
Jo soc més improvisada. Mm-hmm. Però perquè també a mi, en el meu temps lliure, m'agrada molt anar a cellers, m'agrada tastar vins, i també em surt molt sol fer una foto o fer un vídeo. Per tant, jo no m'organitzo tant com la Marisa. Com la Marisa. Marisa, no Marisa, perdó.
Forma part una mica de la teva, del teu hobby, és sí, a dir, el teu hobby clar. És el món del vi, no? I llavors d'això també en fas
exacte.
Les teves xarxes.
És més passional, vocacional, vull dir, a mi està em surt sol fer una foto. I m'agrada, m'ho passo bé fent el text, no? Creant el vídeo, editant...
Uh-huh. I Gemma, tu, per exemple, que durant aquests 12 anys has sentit pressió d'haver d'estar sempre present a xarxes o d'haver d'estar sempre connectada. Això t'ha creat en algun moment aquesta pressió?
Zero.
Zero?
No tinc gens de pressió, m'encanta. M'encanta crear contingut, m'agrada molt Instagram, ser-hi, però sí que és cert que m'agrada també trobar contingut de qualitat, que aporti valor, que sigui emocional, i l'únic que demano és que l'Instagram no es converteixi, en un... una mica TikTok, eh? Però, saps? Vull
dir... És que l'Instagram cada cop és més TikTok, clar, amb el Reels...
Ara mateix no sento cap mena de pressió, al contrari, i crec que el que hem aconseguit a Berta és crear una petita, molt petita comunitat, i gràcies a això també mantenim viu el projecte del Wine Valley de l'Enoturisme. Vull dir, jo només tinc paraules d'agraïment per estar a l'Instagram, però és cert que ojalà pogués tenir una ajuda externa i no ser jo l'única que ho fa tot.
No, perquè hi ha moltes empreses, per exemple, hi ha aquests community managers, no? Sí, que és clar. Aquesta figura sí. del que tu contractes perquè et porti les xarxes socials. Sí. Segurament hi ha cellers que tenen community managers, perquè al final és el que deia al principi en la introducció, no? Que sembla que si no estàs a les xarxes no existeixes. No?
Clar, tothom ho busca avui en dia, vull anar a tal lloc, vull veure tal producte.
I t'ho pregunten i volen visibilitat a les xarxes, clar. O sigui, és veritat. Sí.
Quants més llocs estiguis avui en dia, millor.
Sí, però llavors no us ha passat allò de dir que algun dia no tinc ganes de crear contingut o que estàs una mica més fluix i de dir, ostres, ara... Jo ho veig, jo per exemple que ho faig de hobby és molt irregular, però veig que moltes vegades dic, ara aquesta setmana no penso penjar res, no? I és com que dius, però clar, jo no és la meva feina, per tant, és de més a més. Creieu, doncs, això, que hi ha aquell moment de dir, és que no en tinc ganes ara? Hi ha com aquell plus de dir, desconnecto, ara ho faig? Us ha passat això?
Sí, però també m'ajuda, eh? Quan no tinc ganes, és com que com has de posar també bona actitud i positivitat, t'ajuda.
O sigui, a mi m'ajuda. T'ajuda a tirar endavant i a tenir més bon estat d'ànim.
És que agafes com una feina. Tu no pots trucar a la feina i dir, mira, avui no en tinc ganes, no vinc a treballar. Vull dir, no, per
que
mi
ho fas. Jo no ho havia mirat així.
Però també perquè...
Clar, perquè és la vostra feina.
Però perquè jo també me dedico a la part comercial, llavors.
Clar.
És una cosa que he de fer, sí
o sí. Però facis el que facis, si vols arribar a tenir molts seguidors o...
Constància.
Almenys l'engagement que necessites, que a veure, cada un és feliç.
Sí,
nosaltres
no, clar.
Nosaltres amb 300 likes ja som superfeliços. Llavors, clar, saps? I tampoc això, però el que facis ho has de fer amb ganes i comença amb ganes d'il·lusió i ja està. Que hi ha dies que no tens ganes, no passa res, tampoc. No et deixaran de seguir.
Bueno, un dia fas més i un dia fas menys.
Però, bueno, és cert
però
que
has d'estar.
La frase, jo però... crec que això de que és... com la feina, no? Trucar al teu jefe i dir, mira, avui no tinc ganes, pues aplica-t'ho
molt bona, aquesta. M'agrada molt.
No, és bona, és bona.
I teniu alguna anècdota divertida d'algun vídeo o publicació que no va sortir com us esperàveu i al final dius, ostres, doncs mira, realment no era el que volia, però ha tingut una de visualització.
Molt,
tant.
És que a mi, digues, m'ho ha parlat amb vosaltres, o sigui, amb Vilarnau.
Quan vam fer aquella de l'Ice.
O sigui, jo m'ho passo molt bé gravant, és veritat, però és veritat que vam anar, teníem com una idea i de sobte vam improvisar.
La vam canviar.
Sí, és veritat. I va estar superbé. Llavors, però sí que hi ha coses que potser penses més i dius, per què això no ha donat tanta visibilitat?
Coses que tu has treballat molt, que tu has currat molt, diguéssim, i després dius... tinc 10 likes. Bueno, no és la qüestió, perquè 10 ja és...
Però crec que això, has d'estar constantment veient el que crida l'atenció o no funciona, i aprenent.
Jo, com a anècdota, el vídeo d'ostres. O sigui, vaig fer un vídeo d'ostres i té 200.000 visites a l'Instagram.
Perquè el vas penjar a TikTok també o no?
A TikTok també, a TikTok va pujar més ràpid, en menys temps, però després a l'Instagram com que s'ha mantingut més i ha arribat a més visualitzacions a l'Instagram. Però 200.000 visites.
Va ser una visita que vas fer a la zona de...
A l'EUCAT, ho vull pronunciar bé, perdó, perquè vaig pronunciar malament el vídeo. És l'EUCAT i és una zona que també hi ha vi, però vaig anar per les ostres, perquè eren ostres a 1 euro. I el vídeo va funcionar molt bé i encara m'arriben comentaris i fa 2 mesos
que bé.
Que el tinc.
I tu vas anar de cap de setmana allà
sí,
per menjar-te un ostre 1 euro i de cop i volta veus
per això.
Que les xarxes ja havia triomfat, no?
Sí,
en aquest sentit. I tu, Gemma, recordes alguna anècdota de xarxes o alguna...
Jo li vaig fer un vídeo a la Gemma, també.
Sí.
Ah, sí?
Sí, sí.
Quan vaig començar, ella em va preguntar, em pots fer un vídeo, tal? Va ser de les primeres.
No sabria dir-te, a veure, no recordo tampoc res molt especial.
A mi ja també, va ser molt xulo, també.
Sí, a veure, jo crec que... A Berta, el que sí que crec és que són com... que tenim clar que volem com anar aprenent, no? I prova i error, i anem veient. Però vaja, no tenim planet tot, que explica la relació.
Bueno, tot són anècdotes,
sí,
també.
Clar, no,
sempre passa alguna cosa, sempre passa alguna cosa.
No, la veritat és que bé, el tema de les xarxes, no? És com has d'estar constantment creant el contingut, constantment estant pendent de... Però al final és... Jo penso que també és l'espontaneïtat que dèiem, no? A l'arribar a aquest perfil jove. I jo penso que és una de les maneres que tenim des de Cava Woman, des del món del cava, per poder arribar a tota aquesta gent jove, no? I el perfil de TikTok, sobretot. I després també el que dèiem de comunicar-ho fàcil, fresc, espontani, perquè és que si no la gent, ja quan li comences a parlar aromes primaris i de les diferents tipicitats del tast, etc., doncs ja la gent es perd, no?
Sí.
I una mica ja per anar acabant, m'agradaria demanar-vos una frase a cadascuna de què són per tu les xarxes socials, per exemple, Marissa, o... Què són per tu tot aquest nou món?
Sí, sí. O sigui, jo pensava i dic, és que per mi és entreteniment pur. O sigui, sobretot...
És un divertimento per tu.
Sí, però sobretot amb molta influència. Per tant, també s'ha de tenir... O sigui,
i coneixement, eh?
I
perquè
coneixement.
Ha d'haver una base.
Sí, no, has de tenir...
La bona base l'has de tenir.
Sí, és veritat. O sigui, jo com a anòloga vull aprofitar i tenir l'oportunitat de fer-ho a través d'això. Però sobretot també s'ha de tenir en compte que no saps amb quina influència tens darrere. Llavors, també has de veure amb qui graves i qui ho veurà, això. Llavors, també una mica aquesta responsabilitat, d'alguna manera.
I tu, Gemma, que com a dona pionera que vas començar, li donaries, quin consell li donaries a una dona del sector que volgués començar ara?
Doncs mira, que parli directament amb el client comprador, o sigui, que no pensi que... O sigui, que no parli al seu veí directament, cap al seu veí, al seu amic, a la família, que pensi molt clar qui és el comprador, el que dedicarà temps a la marca, el que comprarà aquella ampolla de cava i el que l'omplirà aquella convocatòria per comprar una experiència. I és aquí, a la Jugular, parlar clar.
Molt bé.
I és una cosa que a mi m'ha fet perdre molt de temps i molts anys, que sempre el que diran o sempre pensant, i si ara ho veu el meu veí, i si ara... I és una mica... He viscut
és
això, Berta,
això,
en els primers anys, i fins que no he après a utilitzar molt bé les mètriques de que tens likes i comentaris de possibles clients, cuida'ls, i sobretot apunta'ls, apunta tots els comentaris de tothom, envia'ls-hi una notificació, cuida'ls. Sí. I sobretot això, que pensis molt que has d'anar directe a aquell comprador. Els periodistes, sommeliers, influencers no són els seus clients.
Molt bé. Em sembla boníssima aquesta reflexió, perquè al final estàs fent una cosa pel teu client final,
sí,
i pel teu client, que és al final que et comprarà.
Sí,
tots aquells que són influencers tals, que al final et fan un comentari, aquells no t'acabaran
comprant
una ampolla de cava ni venir a la cava a fer l'experiència.
El servei és molt important, el servei, i cuidar la gent.
Jo demà divendres, dilluns, el primer que li demano a la Mer, la noia que porta totes les ventes de tot, no?, i qui ens escriu, i jo dic, vale, digue'm, en tot l'any 2025, qui són els que ens han comprat, ens han escrit, ens han cuidat...
Clar.
Perquè és aquestes persones les que tu has de cuidar.
Molt
I
bé.
Això t'ho dona Instagram, no us penseu?
Sí, clar.
És que dono les gràcies a les xarxes.
Que bé, que bé. I tu, Núria, ja n'havíem parlat, però el Instagram, TikTok... És una obligació, una oportunitat?
Per mi és una oportunitat perquè és un llibre obert. Ja parlant d'enoturisme, és a veure què puc fer aquest cap de setmana, a veure quines activitats noves hi ha. I a part també és que és totalment una oportunitat a créixer i a donar a conèixer el celler, per exemple, i també a tu mateix.
Molt bé. Doncs res, no sé si volíeu comentar alguna cosa més, però jo penso que hem tingut aquesta xerrada superinteressant amb aquestes dones, que al final les xarxes no són només números, no són només likes, no són només visibilitzacions, sinó que al final també són una eina per visibilitzar-nos, visibilitzar-nos com a dones, com a Cava Woman, com a comunitat, sobretot per explicar històries, no? Les nostres històries, les nostres empreses i el que fem el dia a dia. Cadascuna les pot viure al seu ritme, amb autenticitat i sense por. Gràcies per compartir experiències, aprenentatges i rialles que hem tingut avui. Moltíssimes gràcies, salut i bombolles.
Salut, gràcies.
Look like an angel,
look like an angel.
Walk like an angel,
walk like an angel.
Talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are, devil in disguise. You fool me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel. Walk like an angel.
Això s'acaba. Un minutet i escàs per posar punt i final aquest dijous, aquest Penedès en xarxa. Demà nou capítol, el d'aquest divendres, amb propostes com les festes de Sant Raimon de Vilafranca, la festa de Sant Sebastià de Cunit, els Tres Tombs vilafranquins, vindrà la Clara Cols amb una pila de recomanacions per gaudir del teatre aquest inici d'any. També hi hauran esports, la meteo pel cap de setmana, important perquè diuen que venen pluges, la cartellera cinematogràfica i no hi faltarà per acabar el territori penedès. Tot això passarà demà, de 9 a 12. Marxem, tanquem aquest dijous amb Elvis Presley i You Are the Devil in Disguise.
But I got why. You're the devil in disguise.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.